Benvinguts al cicle d'entrevistes del curs d'estudi de la Universitat de la Pau. Avui ens acompanya el Pere Ortega. Pere és historiador, coordinador i investigador del Centre de les Estudis per la Pau. Les seves investigacions se centren en el tema de desarmament i militarisme i d'entre les seves publicacions més destacades podem destacar Atlas del militarisme en Espanya, una obra col·lectiva editada l'any passat per l'editorial Icària. Bon dia, Pere.
Hola, bon dia.
Bé, per començar, què és el militarisme?
Anomeno militarisme una perversió del fet militar. Una perversió vol dir quan el fet militar agafa una preponderància i agafa es converteix en un poder fàctic dintre del propi estat i que s'actua ja per inèrcia. Jo crec que la majoria dels estats del primer món, sobretot, però també de la resta, actuen per pura inèrcia, mantenen unes forces armades molt per sobre de les seves necessitats respecte a les perills i les amenaces que tenen, per una situació d'inèrcia, i perquè això s'ha convertit en un poder fàctic dintre del propi estat. I és quan aquest poder fàctic s'independitza del propi estat i exerceix una pressió forta dintre de l'estat per mantenir-se i perquè, d'alguna manera, pren la solució dels conflictes a través de la guerra o del conflicte armat, de la intervenció militar per resoldre un conflicte que per la via política també podríem resoldre. Si dues persones es barallen, s'ha de buscar la solució a través d'una resolució pacífica, d'un diàleg, d'una mediació. Doncs el mateix passaria entre dos estats o entre grups, diguem, enfrontats. S'hauria de buscar la solució per la via política, no per la intervenció militar. I moltes vegades s'aconsegueix. Doncs llavors no s'ha de buscar a través de la confrontació militar la solució d'un conflicte, perquè hem vist, i no per experiències últimes en Iraq o Afganistan, sinó perquè al llarg de la història ens demostra que les guerres no solucionen els conflictes reals entre les persones, sinó que l'entorpeixen una solució real, perquè enquista els conflictes i trigues generacions després per poder resoldre el que la guerra volia solucionar ràpidament.
Avui dia, en quin estat es troba l'exèrcit espanyol? Està reduint les seves despeses per la crisi?
Sí. La crisi també ha arribat al Ministeri de Defensa i, per tant, s'està aquest any 2009 i 2010 hi ha hagut una petita reducció de la despesa militar. S'ha congelat aquest 2010 l'entrada de nous efectius en l'exèrcit professional i s'espera que per propers anys inclús es redueixi en 4 o 5 mil soldats. Per tant, hi ha una petita reducció tant en la despesa com en el nombre d'efectius de l'exèrcit, perquè hauria de ser més del que és, perquè per fer front a la crisi, un dels llocs on es podia d'alguna manera fer més efectiva sense tenir que afectar a la despesa social com està afectant la retallada dels pressupostos de l'Estat i les mesures que el propi govern Zapatero ha posat en marxa, doncs serien, sense que afectés a la despesa social en general, seria precisament de les forces armades, perquè en aquest moment l'Estat espanyol té 135.000 soldats i la veritat és que no es perceben pel nostre envoltant cap amenaça ni cap perill per tenir un nombre de soldats com el que tenim, i per tant si actuem en l'exterior amb 3.500 soldats en aquest moment, doncs ja em diràs perquè ens fan servir, perquè necessitem la resta. I per tant sí que podríem una mica reduir de forma dràstica no solament el nombre d'efectius de soldats, també podríem reduir la despesa en compra d'armaments, que s'estan comprant grans quantitats d'armaments inútils perquè no entraran mai en combat. La veritat és que no se n'aniran mai els Eurofighters a lluitar fora d'Espanya, ni tampoc necessitem fer recerca en nous armaments. I per tant es podria reduir.
Segons les seves investigacions, l'Estat espanyol està molt militaritzat. Quin és el criteri de la militarització o com es medeix?
Bueno, està molt militaritzat. No sé si la paraula molt és exacta. Militaritzat sí en el sentit de que hi ha una despesa superior a les necessitats militars del país. En aquest sentit està militaritzat. Però les Nacions Unides, per exemple, diu que, no, que un estat hauria de, no hauria de gastar, que l'òptim és que un estat hauria d'estar sobre l'1% del seu PIB en despesa militar. Espanya està en un 1,7, un 1,8, depèn dels anys. Per tant, sí que té una despesa militar molt superior al que aconsella les Nacions Unides. I les mateixes Nacions Unides diu que, no, que un, al voltant del 2% ja considera que un estat és militaritzat i se supera, i si arriba al 4% ja és molt militaritzat. Per tant, Espanya no arriba a aquests... Ha arribat en altres etapes, està en el 2% del PIB, ara està en 1,8, si acosta, però és molt superior per les, diguem així, perills i amenaces que hi ha sobre la societat espanyola, perquè la societat espanyola no es pot sentir amenaçada, ni pel nord, en el sentit que Pirineus cap amunt no hi ha cap perill que de ser atacats, evidentment, i pel sud, doncs que en diguin quin, perquè la veritat és que el nostre potencial militar multiplica per 5 el potencial militar de tots els països del Magreb junts, per exemple. Per tant...
Vostè investiga els pressupostos militars i les despeses en temes de recerca. Les dades amb les que treballa són de fàcil accés? Hi ha molt secretisme?
No, hi ha dificultats. Evidentment, hi ha moltes dificultats. Primer, perquè la despesa militar no obeeix solament a la del Ministeri de Defensa, sinó que hi ha moltes despeses militars que estan repartides per altres ministeris. Per exemple, la despesa social de les Forces Armades Professionals no surt del Ministeri, sinó de la Seguretat Social. Per tant, després l'IMES de Militar surt des del Ministeri d'Indústria. Les aportacions a les forces que actuen a l'exterior, en Afganistan o en Kosovo o en el Líban, surten d'una partida extraordinària que es diu altres ministeris. Per tant, has de mirar totes aquestes partides per arribar a la conclusió de que en Espanya es gasten al voltant de 50 milions d'euros al dia. I per això considerem que aquesta xifra, malgrat només és un 1,8 del PIB, és una xifra desmesurada, absolutament desmesurada. Per tant, sí que hem de fer recerca. O, per exemple, saber el comerç d'armes, per exemple, no, hi existeix una llei en la qual només es diuen el país de destí. No ens diuen el tipus d'armes que s'exporta. I per tant, perquè s'acull al secret d'Estat, perquè la pròpia llei ho contempla, aquest secret. I per tant, diguem així, hi ha molt secretisme i només informen d'algunes petites coses. I això doncs, ho hem de fer fent recerca a través del que publica a vegades els mitjans de comunicació, o moltes vegades ho ignorem. Ho ignorem, simplement sabem la quantia d'exportacions d'armes, la quantia en euros, però no sabem, no, i el país de destí, però no sabem el tipus d'arma.
Sovint s'ha dit que les despeses en la indústria militar dinamitzen l'economia d'un país. Bé, vostè què pensa d'això de l'economia de la guerra?
No, tot el contrari. Això ja està investigat i en part demostrat. Bona part de la crisi en què estem sotmesos en aquest moment ve deguda de la despesa militar desmesurada que els Estats Units ha efectuat. Alguns economistes sostenen que el gran endeutament que té Estats Units en aquest moment ha estat producte de l'enorme despesa militar dels propis Estats Units. En aquest moment l'endeutament dels Estats Units és d'un bilió de dòlars. Un bilió de dòlars. La guerra d'Afganistan i d'Iraq li ha costat exactament 1.100.000 milions de dòlars. Per tant, en bona part, podríem dir que si establís una correlació directa, l'endeutament és producte només d'unes guerres insensates fora del dret internacional que s'han portat a terme. I per tant, per un país l'únic que produeix és inflació, produeix endeutament, i a més no hi ha trasbassament de la indústria militar a la indústria civil. Vull dir que les tecnologies utilitzades a la indústria militar, malgrat es diu el contrari, en la pràctica no es tradueixen en béns civils, no es produeixen béns civils i per tant no són economia productiva real i no contribueixen al benestar de les persones.
Per tant, podríem dir que s'haurà d'abolir l'exèrcit?
Sí, no, abolir, no, jo no diria tant, reduir. L'important és desarmar, desarmament el que pretén és, d'alguna manera, treure-li poder polític també als exèrcits, a les forces armades, al que diem el lobby militar industrial, i per tant reduir en lo possible, al màxim possible, la despesa militar, per tant, la recerca en nous armaments, per tant, els exèrcits excessius que en aquest moment n'hi ha, en el món en aquest moment tenim 20 milions de soldats que per les necessitats de la població no ens ajuden davant d'una crisi com la que estem patint. Per tant, hem de caminar en aquest sentit, hem de caminar cap al desarmament, cap a la desmilitarització i a la reducció dels exèrcits, a reduir-los al màxim.
Bé, gràcies per Ortega per aprofundir en aquestes qüestions i compartir el teu temps.
Gràcies a vosaltres, vinga.
Bé, us recordem que Cugat.cat continuarà entrevistant els ponents més destacats de la 25a edició del curs d'estiu de la Universitat de la Pau.